Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Les precipitacions d'aquest dilluns han causat afectacions de diversa consideració al municipi, segons bombers. El cos ha actuat en una dotzena d'ocasions, la majoria d'elles per retirar vehicles que havien quedat bloquejats en importants acumulacions d'aigua. Fins aquest dilluns, bombers ha rebut 26 avisos. En aquesta nit de dilluns hi ha activat 12 dotacions. Bombers, que només intervé quan el gruix d'aigua supera el mig metre d'alçada, ha informat que no hi ha hagut ferits en cap incidència. L'Ajuntament ha notificat diverses afectacions en el transport públic i el tall d'un tram del carrer de Martorell, sota el pont de Ferrocarrils, on un vehicle ha quedat atrapat. Els ocupants han sortit pel seu propi peu. D'altra banda, l'arquitecte municipal s'ha activat pel despreniment d'una paret de contenció al carrer dels Marges. I les pluges han tornat a jugar una mala passada a l'escola Gerbert d'Orllac. Com ja va passar amb les precipitacions de principis de març, el centre ha patit una important filtració, segons ha confirmat bombers a Cugat Mèdia. En el tancament de l'edició, bombers explicava que encara no s'havia pogut desplaçar la zona. El que sí han treballat aquesta nit han estat diverses famílies, la direcció del centre, el servei de neteja i la brigada municipal, han explicat fonts de l'AFI aquest mitjà. Cugat Mèdia ha contactat l'Ajuntament per saber si la incidència tindrà afectació amb l'obertura de l'escola aquest dimarts. L'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, confirmant que continuava al capdavant de l'executiu, ha marcat l'acte central de campanya de Junts més Puigdemont aquest dilluns al celler modernista. La portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, ha destacat que ha quedat clar que el candidat socialista a les eleccions és Sánchez. La juntaire ha afegit que la seva compareixença demostra que els socialistes han jugat, diu, amb la bona fe de la gent i les institucions i ha titllat de pel·lícula i teatre el viscut els darrers dies en el panorama polític. I el termini per sol·licitar el dret a vot per correu de cara a les eleccions del Parlament acaba aquest dijous 2 de maig. Les persones que encara no hagin fet la sol·licitud ho poden fer per via telemàtica, amb certificat electrònic o presencialment, amb el seu document nacional d'identitat, passaport o carnet de conduir. Tota la documentació ha de ser original.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
Què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos un dia més al nostre programa El Rock and Classics, on, com sempre, revisem els grans clàssics de la música rock de tots els temps. Però canviarem una mica el nostre to i ara sabreu el perquè. Perquè us saludem des de la nova Jazz Cava de Terrassa i per això canviarem la nostra habitual sintonia de Led Zeppelin per música, per exemple, de Miles Davis. Escollim el tema Well You Needn't, que durant dues temporades va ser la sintonia del meu programa Magazín de Nit, que realitzava en directe a Matadepera Ràdio a mitjans dels anys 90. El 26 de febrer de 1994 es va inaugurar la nova Jazz Cava, una sala de concerts on hi tenen lloc la majoria de recitals de la temporada estable de l'entitat Jazz Terrassa, a banda del reconegut Festival de Jazz de Terrassa que es celebra cada any el mes de març i que enguany va arribar a la 43a edició. Em fa una especial il·lusió començar avui el nostre programa des de la nova Jazz Cava. En primer lloc, perquè sóc terrassenc i, com no podria ser d'una altra manera, sóc apassionat del jazz. En segon lloc, perquè quan era petit recordo que la meva tieta, Elisa, sòcia dels Amics de les Arts, m'explicava com era l'ambient de la Jazz Cava original, on entre 1971 i 1985 s'hi van viure nits memorables al carrer Sant Quirze de Terrassa. I els que els meus avis materns vivien just davant de la Jazz Cava. Per tant, la família de la meva mare la coneixia molt i, en tercer lloc, perquè vaig viure intensament els primers anys de la nova Jazz Cava, la sala on ens trobem ara, que havia estat l'antiga sala de ball de l'Ateneu Terrassenc i que feliçment va tornar a posar la ciutat de Terrassa en el mapa del jazz mundial, 9 anys després del tancament forçat de la Jazz Cava. Aquella meravellosa dècada dels 90 jo vivia al carrer Pantà, a escassos metres de la nova Jazz Cava, i per això, sempre que podia, m'escapava a la sessió golfa i a diversos concerts a la temporada estable per a gaudir d'artistes com August Arrats, Tete Montoliu, Roy Hargrove, Horacio Fumero, Txell Sust, Dani Rambla, Philip Colom, un joveníssim Reinald Colom o el gran i incombustible Josep Maria Ferràs. I per últim, fixeu-vos si tinc bons records de la Cava, que vaig estar a punt de sonoritzar aquesta sala a mitjans dels 90, quan el meu amic Xavi Llobet va anar a explorar altres territoris. Avui al Rock and Classics parlem amb músics molt experimentats i amb músics més novells, que s'uneixen en una república 50% perfecta, 50% improvisada, tal i com és el jazz. Comptem amb músics, podríem dir, residents d'aquesta casa, amb qui anirem parlant en els propers minuts, situats a dins d'aquest fantàstic emplaçament, la nova Jazz Cava. Però permeteu-me presentar en primer lloc a Susana Carmona, periodista terrassenca que fa molts anys que mou fils a Jazz Terrassa, entitat de la qual n'és la coordinadora. És a dir, Susana, que podríem dir que és una persona amb un rol absolutament executiu dins de Jazz Terrassa. Com a executiu vull dir que no tens un mer títol honorífic, sinó que realment fas molta feina, no?
Sí, no honorífic, no. És executiu totalment i no creatiu des del punt de vista jazzístic, perquè jo no sóc pas músic. Per tant, és més aviat una feina de, sí, com diu el seu títol, de coordinació, no? Una mica de tocar moltes tecles sense tocar el piano.
Explica'ns quin és l'origen del club de jazz, nascut el 1959.
Bé, jo aleshores haig de dir que no hi era, tot i que ja porto pràcticament 3 dècades al club de jazz Terrassa, però el 59 no havia nascut, per tant, és tot el que m'han explicat els més veterans i el que, bé, he investigat, no? Una mica, és el 59 és la data que es constitueix oficialment el club de jazz dins del que era l'entitat Amics de les Arts i Joventuts Musicals, però ja anteriorment havíem fet feina d'aficionats, no? Músics que, a través de la seva passió per aquesta música, es trobaven i feien activitats i segur que algú altre ens ho explicarà molt millor que jo perquè hi participava. Però en qualsevol cas, el 59 es constitueix oficialment el club de jazz perquè requereix d'un aixopluc una mica dins del que és el món associatiu, no? I també necessita més espai per poder desenvolupar la seva activitat. I Amics de les Arts és una entitat oberta, progressista, liberal, que dona confiança al club i a partir d'aquí, doncs, segueix fins avui.
Bé, em sembla de justícia posar de relleu l'atreviment que van tenir els terrassencs i terrassenques que van impulsar en plena dictadura franquista un projecte relacionat amb la música jazz, un gènere que, recordem-ho, fins i tot durant uns anys va ser prohibit a les emissores de ràdio del nostre país. Evidentment, els temps han canviat, però creus que el paper de lluita i de reivindicació del gènere des de Jazz Terrassa segueix igual de vigent que llavors, ara que estem en una època en la que els artistes que triomfen a la música popular no saben ni cantar sense autotune o la caixa de ritmes?
Jo penso que ens dediquem a un gènere que és pura resistència. A l'hora de tocar s'ha de tenir fe, passió, perquè hi ha pocs llocs on interpretar aquesta música, i els que ens dediquem a la gestió i a la promoció del jazz, doncs també hem de ser molt conscients que hi ha un topall i que molta gent, doncs, no, bueno, pel que sigui, no és una música massiva, no li interessa, no està de moda. Llavors és un paper resistent el fet de voler, vull dir, allò que et quedes encaparrat amb que aquesta és la música que et mola i és la que vols tocar als músics i la que vols promocionar, o la que vols que escolti el públic, intentar que la comprengui o, si més no, que s'hi enganxi. Per tant, jo penso que era resistència abans i ho és ara.
Pels que no en tenim ni idea, com s'organitza un esdeveniment tan important com el Festival de Jazz de Terrassa? Com es veu des de dins?
també des de dins també passa allò que són moltes tecles i molt pocs músics. Bé, és una feina que a vegades quan el públic entra aquí mateix a la Nova Jazzcava o va a una plaça o participa de qualsevol activitat, doncs no sap i no té per què saber tot el que comporta, no? Però sí que hi ha una planificació prèvia bastant important i jo penso que sempre es treballa d'un any per l'altre perquè estàs fent un festival i estàs veient coses que podrien servir per el de l'any següent, no? Hi ha una feina de programació, lògicament, hi ha una feina de promoció, de producció tècnica, d'atenció als artistes, al públic... Són moltes coses que s'han de fer per, en definitiva, aconseguir que arribi un moment que soni la música. No?
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Esteu al Rock and Classics, un programa que, com sempre diem, parteix de la música rock, però que també abarca molts altres gèneres, com per exemple també la música negra, el jazz, el blues, etc. I a més estem fent aquest programa amb motiu del Dia Mundial del Jazz i també per celebrar aquest 30è aniversari de la Jazzcava. Un local, la Nova Jazzcava, com dèiem a l'inici, que va celebrar 30 anys el passat mes de febrer. A mi personalment em va enamorar aquest local des del primer moment, ja que té un aforament petit que li dona molt de caliu, estem parlant d'unes 400 persones aproximadament, però amb un equipament acústic i amb un servei de bar propi de sales més grans, fet que permet gaudir d'uns recitals en molt bones condicions. Anem a l'inici d'aquesta història. Per què es va tancar la Jazzcava original el 1985, com dèiem, ubicada al carrer Sant Quirze, i no es va reobrir on som ara fins gairebé una dècada després? Vinga, Adrià.
Ah, molt bé. Puc explicar alguna cosa sobre això que preguntes, perquè en realitat estava allà i tinc la sort, o no sort, de tenir l'edat que m'ha permès viure intensament tota aquesta evolució, tot aquest projecte, en principi inesperat, perquè quan ens vam començar a entusiasmar per aquesta música i per intentar obrir un local aquí a Terrassa que permetés escoltar jazz a diari i que hi haguessin concerts els caps de setmana d'una categoria internacional, perquè no paraven de venir músics que estaven passant per Europa, i el Valentí amb molt tacte i molta professionalitat de contractar els feia venir, i llavors jo, entre d'altres, hem tingut la sort de poder acompanyar grans figures del jazz, cosa que m'ha donat una amplitud a la meva vida i un gust d'haver-ho pogut fer. I bé, aquesta primera Jazzcava del carrer Sant Quirze, que tu la vas conèixer, va ser l'inici, va ser l'evolució de tot el següent del jazz a Terrassa. Va venir el festival el 1982, va començar, el seguim actualment amb el festival, la Nova Jazzcava, que ja has fet esment de quan es va inaugurar i que l'estem celebrant aquests 30 anys, que ha permès programar molts concerts que abans els teníem de fer en llocs grans, una mica freds, una mica inhòspits. Aquí acollim a la gent molt propera, els músics toquen molt més a gust i ens permet fer concerts del festival dintre d'un espai moderat de 300 i pico o 400 persones en el màxim, però que dona aquesta caliu i aquesta proximitat en el músic que toca, que nosaltres els músics ho agraïm molt. I bé, només m'agradaria anomenar que m'agradaria, vull dir, que aquesta cava continués per 30, 40 o 50 anys més, encara que no ho podré veure, però m'agradaria que els joves que venen ara, que tenim aquí una representació molt fidel d'aquest noves generacions, siguin els que acabin de fer aquesta continuïtat d'aquesta màgia que tenim de la sort de poder disfrutar d'aquesta música de jazz.
Aquesta és la veu d'Adrià Font, que és un baterista excel·lent, que jo he pogut veure moltes vegades en aquest mateix escenari que tenim aquí al costat i que hem gaudit moltíssim, i també m'agrada dir el teu nom ben dit, Adrià Font, perquè, i que s'escolti la teva veu, perquè normalment escoltem les baquetes, eh? Per tant, important destacar-ho, perquè a més has estat al costat de grans músics. Jo t'he vist, per exemple, amb Tete Montoliu, Josep Maria Ferràs, que està aquí ben a prop també, Bill Coleman, John Griffin, Pi de la Serra, Ovidi Montlló o Lou Bennett, per citar només alguns noms, és a dir, que déu-n'hi-do. I d'altra banda, doncs, com deies tu, tenim aquí els músics més joves en representació de Jan Julià, saxo alt i membre de la Freddy Jazz Band. Un altre extrem, no? Tu ets una persona que ha entrat aquí doncs, aprenent a tocar, pràcticament, no? Com has vist això d'entrar en un local ja amb una solera, que té més anys que no pas tu?
Bé, doncs, com m'has dit, és un local que entres el primer dia, bueno, potser el primer dia no, però més aviat te n'adones de la història que hi ha darrere. I desenvolupes un respecte immens cap al local. D'aparença ja fa respectar-lo moltíssim perquè, com heu dit tots, és un local magnífic, ple de detalls, ple de fotos, i veus una imatge i diuen aquesta persona ha tocat aquí, i dius no m'ho puc creure que aquesta persona hagi tocat on jo vaig a tocar ara mateix. Vull dir que generes un respecte cap a aquest local increïble, i fa doncs és un, que desenvolupis també un magnetisme que diguis, ostres, que jo tingui l'oportunitat de trepitjar aquest escenari que ha trepitjat tanta gent, l'Adrià Font, sense anar més lluny, i que jo pugui pujar aquest escenari també, genera com quasi bé una addicció, no?
Va, ara us llenço algunes qüestions perquè intervingueu en el moment que vulgueu. Com definiríeu la música jazz? Per aquells, sobretot, que no coneixen aquest estil musical.
Bé, la música jazz actualment és una música clàssica. Va néixer a principis del segle passat. És una música que ha tingut una evolució i una connexió amb el gran públic gràcies als afroamericans que van venir com esclaus primer, després van manifestar el seu dolor i la seva pena treballant als camps de cotó. Aquesta música va començar així, més o menys, amb cants, amb blues, amb gospels, coses religioses, i segur que va tenir un efecte sobre la societat que va comprendre que aquesta música portava un missatge. Ha tingut, com totes les arts, ha tingut una evolució molt important i molt ràpida, perquè a partir dels anys 50 del segle passat ja teníem el bebop, ja teníem encaminat tot el que va ser sigut el jazz modern. I la veritat és que hi han hagut molts canvis, moltes fusions, moltes barreges d'estils, però actualment ja veig que va seguint coses. Anem recordant tot el que hem fet, tot el que hi ha hagut, però grans progressos o grans canvis, no, cadascú té la seva projecció de la música que pot fer, però l'essència, les arrels de tot això ha quedat com els grans músics del segle passat, dels anys 40, 50, 60 i 70 i 80, perquè ja hi va haver els músics més moderns en aquell moment. I bé, i ara anem interpretant tot el que ha quedat. Suposo que jo ho veig una mica així, eh?
I pel que fa al blues, com l'encabim en tota aquesta moguda? Perquè jo veig un ampli ventall en el jazz brutal, i en canvi el blues potser és un estil una mica més concret i més senyit, no?
Ha quedat com un estil una mica separat del jazz, perquè té un públic una mica diferent, el blues. El blues fa un conglomerat de gent molt més obert, potser. Per què? Perquè potser és més entenedor, més fàcil de seguir, més ballable en cert punt. No deixa de ser una branca del jazz, això és veritat, però és una música més, entre cometes, comercial, potser més propera al gran públic, que no té tants coneixements, i que potser el jazz en profunditat potser necessita que hagi sigut una persona que li hagi interessat més i hagi pogut seguir una mica més per entendre. Els músics entenem el que passa a l'escenari, clar, anem seguint el bolo, anem seguint el concert, el solo, que ara fa això, ara fa allò, anem seguint el tema perquè, clar, sabem de què va, però la persona que ve només com a oient també els interessa i són molts que miren l'estètica, miren com sona allò i és igual, no cal que segueixin en profunditat el que està passant, però també té un valor i per ells també s'ho passen bé, també disfruten, també gaudeixen d'aquesta música. No, en definitiva, concretant, el blues existirà sempre perquè hi ha hagut un moviment de blues permanent, que això es va seguint, que no canvia massa, perquè són els 12 compassos i els canvis que hi ha són matemàtics. Vull dir que això hi ha petites... Diu, ara farem un blues d'una altra amb una certa diferència, però ve a ser sempre això. I per això potser té un èxit en aquest nivell de música popular.
Bé, el dia en què estem enregistrant aquesta entrevista és dijous. Els dijous toca Jam Session, aquí a la Nova Jascava, i per tant parlem breument d'improvisació. Jo sempre he mirat la capacitat per a poder composar música, però encara em sorprèn més la capacitat d'improvisació que tenim els músics de jazz. Aleshores, com es fa això? Perquè és que és realment difícil. És a dir, hi ha una partitura, una melodia central, però clar, a partir d'aquí la cosa va variant i pot arribar vés a saber on, no?
Sí, com bé has dit, hi ha una melodia central, reconeixible, com s'anomenen estàndards, que ràpidament qualsevol que hagi tocat jazz doncs ràpidament l'identifica, però després hi ha algun coixí a darrere, que és el que anomenem l'harmonia o els acords que hi ha darrere, que et donen aquest coixí que és improvisació, però tens un coixí darrere que t'ajuda i que et marca un camí, diguem-ne, no? Llavors sí que és veritat que en aquest sentit hi ha com tendències dintre del món que jo he pogut veure amb els anys que he estat aquí, que hi ha gent que et diu no, és que ha de ser purament passional i visceral, no pensis en res, absolutament en res. Llavors hi ha gent que diu que és més teòrica i diu no, és que aquesta harmonia que tens darrere l'has de respectar al 100%. I llavors jo com ho veig particularment és tu mateix mirar, trobar un equilibri com et sents més còmode i de la manera que et pugui fer disfrutar. Però sí que és veritat que és una improvisació que ve acompanyada a darrere d'uns acords, d'una harmonia que et guia una mica pel camí cap on has d'anar.
Un dels meus referents jazzístics és Miles Davis, trompetista nord-americà de llarguíssima trajectòria que va ser innovador en molts aspectes, com per exemple en l'ús de l'electrònica a partir dels anys 70. Si parlem de la música de moda dels darrers anys, què en penseu del reggaeton i de la música electrònica en general?
Si ho haig de contestar jo, faré mal a algú. Perquè a mi el reggaeton em dona la sensació que és una música que permetes estar escombrant el passillo de casa o que estàs pelant patates o alguna cosa d'aquestes per no dir algun disbarat, potser, oi? Però la veritat és que a mi aquesta música no em va massa, gens, i em posa una mica nerviós. Ja has preguntat un altre tipus de música,
la música electrònica.
Electrònica, perquè aquí sí que hi ha...
Bueno, pot ser millor que el reggaeton a vegades.
Estic d'acord, estic d'acord.
Però la seva amplitud musical és molt freda, per mi. Jo necessito que faci plorar, si pot ser. Si pot fer plorar, millor. I si no pot fer plorar, també que faci riure, però que faci alguna cosa.
Que et creï alguna emoció, no?
Exacte.
Bueno, jo personalment el reggaeton no m'agrada, però també haig de dir que no conec tot. Igual hi ha coses que estan bé i desconeixem, perquè penso que la música té una amplitud molt gran i hi ha molts estils i molts gèneres i moltes coses que no tenim capacitat de conèixer-ho tot. Ara, jo d'entrada no m'interessa gens. La música electrònica, bueno, pura i dura em costa, perquè poder també necessito part més emocional, no? I m'agrada que hi hagin els músics tocant, a mi m'agrada la música en directe especialment, i encara que m'agrada escoltar música enllaunada i tal, però a mi m'agrada veure els concerts i sobretot el jazz m'agrada escoltar-lo en directe. Ara, la música electrònica que recolzi o faci de coixí amb el jazz, per exemple, em pot interessar. Hi ha alguns músics que m'interessen i treballen l'electrònica i també treballen la improvisació, no?
No, que el que passa que quan avui dia, com que tenim tot això de la intel·ligència artificial i tot això, clar, arribarà un moment potser que es composarà música, que ja es fa sense mitjans humans, quasi bé. I jo penso que la música, sobretot el jazz que s'interpreta aquí en viu, l'error, el fallo humà, no passa res. Pues jo vaig pitocava allà amb el Charlie Parker i era allà en els fallos i gravats al disco i dius, bueno, s'han equivocat d'aquí, no han entrat junts, igual, què passa? és la pròpia música que està interpretant un home, una persona, una dona, no? Abans una dona no hi era, però ara ja n'hi ha per sort. I vull dir que l'error humà és comprensible, forma part d'això. El perfeccionisme aquest de... és que per gravar un disco hem estat 2 anys. Cony, 2 anys per gravar un disco.
Potser no calia,
sí,
no?
Sí que en sabeu poc, tu. Això es grava en 2 dies, bueno, s'ha de fer un parell de sessions o 3, vale? Llavors els músics de jazz gravaven a la vivo, en directe, Blue Note, tots els discos aquests que són riquíssims. I no es grava a la primera, eh? No...
Ja que esmentes uns discos històrics, jo també tinc una col·lecció molt àmplia de Blue Note,
sí.
El jazz és millor en directe, el disc, o les dues coses valen?
Les dues coses són vàlides per mi, perquè el disc deixa un testimoni de molts artistes que no els podràs veure mai, i coi, és molt important tenir disc del John Coltrane a casa i escoltar el Sublime i que et caiguin 4 llàgrimes, que de tant en tant va bé també.
Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
Breument del trompetista Reinald Colom, aquí, com he dit a l'inici, recordo tocar, haver vist tocar molts dimarts de la nit en aquest escenari al costat del seu pare, i que també havia vist dins l'estudi de Mata de Pere Ràdio, quan presentava el programa de jazz Midnight Blue a mitjans dels anys 90. A tall d'exemple, aquest és un fragment d'una edició de Midnight Blue del 1995.
Molt bona nit i benvinguts un dimarts més. Avui dimarts, dia 15 de novembre, aquí al Midnight Blue, el programa que us parla, suposo, del millor jazz aquí a Mata de Pere Ràdio. I per començar, doncs comencem amb el senyor Thelonious Monk, i d'un disc seu, el Two Bass Hits, que on col·laborava amb Ray Brown i Pierre Bosseguet, una peça que porta el nom de Blue Monk.
Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
Reinald Colom és actualment un reconegut músic innovat fent fusió amb artistes de música flamenca. Podria aparèixer en algun moment un jazz fusió amb reggaeton, per exemple, ja que el citàvem? Què en penseu de la fusió, així en general?
Bé, aviam, contestant a l'última pregunta, la fusió, jo em penso que tota experimentació, per mi, és bona. L'experimentació no... penso que mai farà mal. I, per tant, la fusió jo veig com algo positiu. Sí. Has comentat la fusió de jazz amb reggaeton. A simple vista em costa molt d'imaginar i de comprendre. Però, com he dit, jo, clar, fins que no ho senti, em dius, no, em pots dir qualsevol fusió molt, molt estranya, fins que no ho senti no podré dir m'agrada o no m'agrada. A mi em pot agradar, a una altra persona no li pot agradar. Jo sóc del parer que no... música dolenta no n'hi ha, senzillament una arriba més a una gent i una a una altra. A mi probablement no m'agradarà, però ho veig lluny, la veritat.
L'Adrià ens ha estat citant alguns referents musicals jazzístics. En el teu cas, Jan, en podries dir algun?
Sí, home, l'Adrià ha citat els més importants que també comparteixo molt, i quan comences, jo per exemple tocant el saxo, doncs òbviament el Coltrane, però quan vaig començar vaig escoltar molt Dexter Gordon. Però hi ha una curiositat que sempre em parlo, que és que en el meu cas particular jo sóc saxofonista i no sé per quins set sous a mi m'arriben més els trompetistes. Si t'hagués de dir referents o discs que em poso o temes que escolto, normalment van liderats per trompetistes. Òbviament Miles Davis, jo venia del clàssic i està tot molt pautat, tot molt... que també m'encanta, el clàssic, res en contra, però està tot molt marcat i molt pautat. I de cop i volta vaig escoltar Miles, vaig escoltar Coltrane i vaig veure un sentiment de llibertat allà dintre que em va fer trontollar, no? Llavors em vaig quedar molt amb Miles, després vaig conèixer a Roy Hargrove, que per mi és, en el meu cas, és un dels referents més importants, que també és trompetista, no? Vull dir que també és aquest sentit que... t'arriba la música, no que toco el saxo, m'ha d'agradar el saxo, jo justament amb les trompetes, són els meus referents.
Què és el que més us agrada d'aquest local on estem ara, la nova Jazzcala? O les comparacions són odioses respecte a altres llocs?
A mi m'agrada molt aquesta proximitat, la idea de club, de que és un club de jazz i per tant té les mides que permeten gaudir de la música des de la proximitat i que hi hagi el feedback, que puguis escoltar com respira el músic i com canta mentre toca i tot allò, però al mateix temps té unes dimensions i una acústica que són de molta qualitat. És una sala que respira, que no està enxubada i que jo m'hi sento, bueno, amb llibertat també, no sé com explicar-ho, aquesta connexió, però sense estar agobiat d'estar en un soterrani, no? I llavors és una sala que és molt moderna i té una acústica fantàstica. Llavors això m'agrada, i al mateix temps és prou gran com per tenir el teu racó, el teu espai, i no està massa... bueno, és de les coses que m'agrada més.
Com a músic també vull comentar que quan estem a l'escenari agraïm que la sala estigui plena, perquè el so millora molt pels músics. Ens sentim millor i també tenim una receptibilitat molt més comunicativa, més interessant. L'acústica és molt bona, ha millorat molt, als principis no, perquè van haver-hi problemes, clar, buida, la sala era nova, buida, freda, es van posar els panells, s'ha anat ambientant, està plena de coses, de detalls, de programes antics, de recordatoris, de programes nous, dels festivals, tot això ho omple visualment i acústicament també fa que no sigui tan fred tot plegat. I bé, no, es toca molt a gust i com més hi puguem tocar, millor.
Vist des de fora, em sembla extraordinàriament difícil que Terrassa tingui una temporada estable de jazz fora de les 3 setmanes de març en les que té lloc sempre el Festival de Jazz. Com treballeu des de Jazz Terrassa perquè hi hagi tants concerts durant tot l'any?
És com un miracle, és tipus miracle, això. Parlàvem de la resistència, doncs bueno, això també, que has d'estar una mica il·luminat. És molt difícil mantenir una temporada de club durant tot l'any. Aquí són 10 mesos, d'octubre a juliol, amb activitat 4 dies a la setmana, 3 en directe, no? Llavors, aconseguir que el públic vingui, l'Adrià esmenta la felicitat, no?, que sent des de l'escenari quan veu públic, perquè es troba més acompanyat i s'escolta millor. Des de l'altra banda també és igual, quan vius la sala amb una intensitat de públic, els concerts també agafen una altra dimensió, no? Jo aprofito per reivindicar que està bé escoltar música en directe. Sembla que hi ha una mica de crisi dels directes, tret de lo que és, bueno, pues molt majoritari, no? O que té molts recursos al darrere, molts diners, o com pot ser, pues, el rock o altres músiques, no? Però a mi em sembla que mantenir una temporada viva durant tot l'any és el que crea afició i el que fa que hi hagi músics. Aquí a Terrassa ara hi ha molts músics joves perquè hi havia uns músics anteriors i perquè hi ha hagut algú que ha estat picant pedra perquè passi això, no? I bé, és difícil de mantenir, però és emocionant també. Hi ha una cosa també a mi que m'agrada molt d'aquesta sala, i és el públic, perquè el públic que ve fins aquí a escoltar concerts és un públic que disfruta del jazz i de la música en viu, i que és exigent, no? És exigent pel músic també, i això també és una cosa que m'agrada.
Podríem resumir que, bueno, ja ho he dit quasi tot jo, he parlat molt, però això que diu la Susana, et trobes com en família a vegades, oi? El públic també som més o menys els aficionats al jazz. Potser ens hauríem de lamentar una mica de que els dies de concert, de pagament, que són els dies que Bala acaba a ple rendiment, no vingui massa gent jove. Però, esclar, jo ja ho entenc també, la disponibilitat econòmica també no ho permet. Potser venim a un festival de jazz a veure 4 concerts de 35 euros, ja ho entenc també, però veniu, almenys els joves venen a la Jam Session, i això també fomenta que entre ells hi hagi una bona comunicació i s'ho diuen, i jo penso que el futur el tenim bastant, bastant assegurat, eh?
Jo només vull també puntualitzar de la Jascava, que potser sóc l'últim que, bueno, sóc l'últim que entra, diguem-ne, a la Jascava dels que estem aquí. I també una mica amb el que ha comentat l'Adrià, és el tema de les persones que orbiten al voltant de la Jascava, perquè realment és com una família, vull dir, portes, si ja, només que hi vagis dues setmanes seguides o tres, ja sents que formes part d'aquesta família, ja coneixes el Cesc a la porta, ja coneixes el Xavi que està al bar, la Susana, ja dius, hòstia, però si és com si estigués a casa. Vull dir que és un cúmul de coses i hi ha molta humanitat al voltant de la Gescava, que és una cosa que es respira i que et convida a dir, hòstia, pues estic còmode, em sento amb capacitat i tinc confiança de pujar a l'escenari i tocar aquí davant, que potser en un altre moment pues no m'hi sentiria.
Molt bé, doncs, Jan, Adrià, Susana, gràcies per estar avui aquí amb nosaltres a la nova Jescava, i llarga vida al jazz i a la nova Jescava, evidentment.
Gràcies a tu.
Rock and Clàssics arriba als 15 anys d'emissions. Per a celebrar-ho, properament anunciarem diverses festes de celebració, però abans et volem demanar un favor. Confeccionar la llista dels 15 millors temes de la història del rock. Al grup de Facebook Rock and Clàssics Esteve Llop trobaràs el formulari de Google per a fer les teves propostes, o bé visita bit.ly/rockclassics15anys. bit.ly/rockclassics15anys. Entre tots els participants sortejarem un lot de productes de Barcelona Premium, concessionari oficial BMW. Rock and Clàssics, 15 anys de rock. Enfilem la recta final del Rock and Clàssics d'aquesta setmana parlant de Massimiliano Biondi Trio, la formació que va fer-se càrrec de la primera part de la Jam Session del passat 18 d'abril, el dia que vàrem enregistrar a la nova Jescava l'entrevista que acabeu d'escoltar. Aquesta formació s'origina al taller de músics, Escola Superior d'Estudis Musicals, entitat col·laboradora de la nova Jescava que, un cop al mes, aporta aquests nous talents perquè s'encarreguin de la Jam Session. Aquest trio està liderat pel guitarrista bolognès Massimiliano Biondi, Manu Garcia al baix elèctric i Eudald López a la bateria. Destaco el fet que en Massimiliano, que només fa un parell d'anys que és a Catalunya, parla perfectament el català. Prenem-ne nota. Massimiliano té un toc de guitarra força sorprenent. És capaç de tocar suaument i, en qüestió de segons, tocar amb una gran energia, amb uns solos que tenen personalitat pròpia i que no dubten en anar del jazz al rock i viceversa, amb un ús puntual i creatiu d'efectes des del seu pedal. Vull donar les gràcies a Massimiliano Biondi, que ens permet punxar en aquest programa fragments de la gravació de la Jam Session que vam veure a la nova Jescava. Abans de l'entrevista hem escoltat també uns extractes de la segona part de la Jam, en la que hi van participar, entre d'altres, Roc Badia al saxo alt, Quim Anglada al saxo tenor, Martí Costalago a la trompeta, Benet Palet també a la trompeta i Oriol Ventura i Àlex Pons a la bateria. M'agradaria destacar que en Martí té una extraordinària facilitat per a tocar la trompeta amb només 12 anys. Ens va sorprendre i esperem que segueixi agafant experiència perquè tenim moltes ganes de tornar-lo a escoltar. Bé, doncs, de la primera part de la Jam Session seleccionem de Massimiliano Biondi Trio la interpretació d'un tema de Scott Henderson. Comencem amb aquest tema que es diu Dolemite. Thank you.
números 1 del rock de tots els temps.
Just believe in me.
Quina és la millor cançó de la història? Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Seguim el Rock and Classics en aquest programa especial 30 anys de la nova Jazz Cava de Terrassa i també que té lloc en aquesta setmana en la qual celebrem el Dia Mundial del Jazz. Anem ara a escoltar un altre tema interpretat per Massimiliano Biondi Trio. Ara un tema de Billy Cobham que es diu Red Baron.
Thank you.
els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
Amigues i amics oients del Rock and Classics, esgotem els últims minuts del programa d'avui. Recordeu que seguim disponibles a les 27 emissores que emeten Rock and Classics i també a través del nostre podcast, que teniu disponibles a les principals plataformes de podcast com ara iBooks, iTunes, Amazon Music, TuneIn, Deezer o YouTube, entre d'altres. Marxarem amb un tema propi de Massimiliano Biondi que es diu Weather Alert. Amb aquest tema marxem. Gràcies per escoltar-nos. Ah, i per cert, gràcies a David Travé per haver facilitat la gravació d'aquest programa a la Nova Jascava. Fins aviat, que vagi molt bé. Thank you.
Notícies.